Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No, no, segur que no. Què tal? Passeu, passeu. Benvinguts al Barça reservat, episodi 24. Som ja 24 al Barça reservat i aquí estem parlant d'un tema que... N'hem parlat molt al reservat d'aquest tema, que és el de la marca de la samarreta i sobretot de la marca pròpia. A més, un tema que personalment també m'agrada bastant.
El vas treure tu?
Bastant. Aquí amb l'Oriol Domènech, el Xavi Campos i el Bernat Soler. Perquè ve aquesta idea de vestir la samarreta amb la teva marca i que la pots fer amb un disseny d'aquí que encara coneix més els valors de casa i del club. Però no serà fàcil, però la qüestió està avançant i avui explicarem alguns detalls i veureu com està avançant aquesta qüestió de la marca pròpia. Però abans ens van quedar temes pendents a l'últim episodi del reservat i aquí volem donar resposta sempre a tot. I són temes pendents del Campos, un d'ells. Perquè tu vas dir, un dia, o el pròxim dia us explicaré, un jugador del PSG...
Que fitxarà pel Madrid.
Que fitxarà pel Madrid.
I diràs...
Ah, que fàcil, no, Oriol? Que fàcil. Malauradament, pel Barça.
Home, però no donaràs l'excusa d'Mbappé,
no? No em referia a Kylian Mbappé. És que no em referia a Kylian Mbappé.
Un bon amic d'Mbappé.
De veritat, és que esteu molt connectats, vosaltres.
Qui és un bon amic d'Mbappé?
Agraf. Agraf, el lateral.
Hakimi.
Hakimi, de fet, Mbappé va venir aquí a Catalunya, a Barcelona, fa unes setmanes, a passar uns dies de festa, va venir amb Agraf.
De festa, això ho dius de veritat, de festa. Perquè va sortir de festa.
Teníem festa.
No, i que va sortir de festa.
Sí, però sí. Vaja, dies lliures.
Les dues nits, sí.
Va venir amb Agraf, es van allotjar a l'Hotel Art, si no m'equivoco, i van venir a veure un cantant de rap que és de l'Hospitalet, que és molt amic d'Agraf.
Com es diu?
És molt conegut. Però
ara, o sigui,
aquí això... necessitem la part jove de la TDT perquè... Mourad? Mourad?
Mourad. Ah, Mourad.
Mourad. Aquest.
Ostres, hem quedat tan malament. Perquè, o sigui, tan malament, perquè és molt conegut.
Sí, és molt conegut. No, però no és un argentí, Mourad? O això és una altra cosa?
No, home, no.
És de l'Hospitalet, no?
Sí.
És de l'Hospitalet, molt amic d'Agraf, i van quedar com a mínim una estoneta amb
Mbappé. I alguna cantant catalana, també.
Sí, amb la filla del Farelo.
Ah, amb la Batgial. O Batgial.
Batgial.
O amb la Muixca, podria ser. Però no.
Clar, Mourad amb D final, eh?
Sí.
Mourad.
Doncs Agraf, que va sorgir del Madrid, l'Inter de Milà va pagar 40 milions d'euros ja fa unes temporades de traspàs al Madrid.
Perdó, hi ha un grup de música de Colòmbia que es diu Mourad amb D final.
Ja, però no t'ha vingut aquest al cap, això? T'ha vingut aquest grup?
Sí, jo coneixia un grup, em sonava un grup sud-americà. Perdona.
No, era l'altre, sí.
L'Inter previ pas pel Dortmund, no?
El Dortmund està cedit i ho va fer prou bé. L'Inter es va interessar, van pagar 40 milions d'euros de traspàs, una xifra similar al Madrid. Després el PSG ja no sé quan es va pagar per ella a l'Inter, però seria una xifra superior. I ara el Madrid està treballant la reincorporació de Graf Hakimi pagant traspàs al PSG. Diria que acaba contracte la temporada que ve i això afavoreix la posició del Madrid, però sobretot el factor clau és l'amistat de Graf amb
Mbappé. Vols dir que Mbappé també ha posat una condició al contracte?
Bé, per fer-lo curtent, o sigui, aquí va venir un lateral a l'esquerra una vegada perquè tenia una relació molt estreta amb Ibrahimovic, Maxwell, que es va donar rendiment, però si Maxwell no treballés amb Mino Raiola i no tingués aquella amistat des dels temps de l'Àjax amb Ibrahimovic, no hagués vingut.
Ara Maxwell fa més o menys de representant d'Ibrahimovic, perquè ha passat a formar part de l'estaf de l'agència del desaparegut Mino Raiola, que recordem que va morir, i ara ell
forma... A la Pimenta, no? O Rafael la Pimenta.
Porta Holland, no?
Sí, Porta Holland, sí.
És veritat, mira, no ho he pensat, però és així. Doncs el Madrid pensa en Agraf per fer content a Mbappé i pensa en Agraf per tenir el relló preparat per Carvajal, que encara dona bon rendiment, però home, ja es veterà.
Doncs tema pendent de l'episodi 23, número 1, resol. Pendent número 2, Bernat Soler, vas dir també alguna cosa relacionada amb el Madrid.
Sí, un altre Madrid reservat.
Sí, és veritat.
Aquelles coses que a vegades trobem a faltar, o com a mínim jo trobo a faltar, en la premsa esportiva de Madrid, que és... que no es fa preguntes, excepte que les coses passin. I us en recordeu del famós jardiner galàctic? El Madrid va fitxar... El Madrid va fitxar un responsable de la gespa, que venia de l'Arsenal, que el va fitxar, estic parlant del 2008-2009, per indicacions de Juan de Ramos, i que estàvem a l'època dels Galàctics, i es va anomenar el jardiner galàctic Paul Burgess, es deia. Bé, doncs, aquest senyor ja fa uns quants anys que no està al Madrid. La seva marxa del Madrid va ser com molt, molt silenciosa. Ell va fer un comunicat a les xarxes socials, va agrair...
Quan va marxar?
Va marxar a finals del 2020. Però vaja, he anat repassant les notícies del moment i el jardinero galàctico se va, per emprendre noves aventures professionals. I aquí, bueno, però per què algú ha de marxar del Madrid si a més està en un projecte com és el nou Bernabéu, que ja s'estaven fent les obres i tal? Bé, doncs a mi, segons m'han explicat, va marxar Burgess perquè no estava d'acord amb aquest sistema de la gespa retràctil que té el nou Bernabéu, que sabeu que va per làmines que es van apilant i es van guardant en una mena de hivernacle, magatzem,
sí,
nevera. Bé, ell es veu que estava... No sé exactament en quin detall tècnic no hi estava d'acord i va decidir, doncs, marxar. Però allà tot es fa que sembli un accident, no? Aleshores...
Ja ningú es pregunta res, no hi ha problemes amb res.
Va marxar, al cap d'un temps va fitxar pel Mònaco, ara està al Chelsea, per cert, i en el seu lloc, doncs, va entrar un responsable de gespes espanyol, que és el mateix que hi ha ara mateix, però em va quedar l'atenció que tanta volada que es donava al fitxatge del jardiner galàctic, quan va marxar, aquí ningú va preguntar res, se n'ha anat, i es veu que hi havia alguna petita discrepància.
És d'hora, potser, però això,
sí,
de la gespa retràctil.
Bueno, ja ho veurem. Ja
en moment,
veurem.
Clar, no s'ha...
Encara no l'utilitzen.
No l'han fet fins aquest estiu, quan hi hagi concerts, no? Faran això més... No ha sortit la retràctil,
o sigui, encara no utilitzen això de...
El sistema retràctil,
el pont de la gespa del Bernabéu.
Encara no l'estan guardant.
Ah, d'acord.
Sí, és que no està del tot acabat, el Bernabéu. Encara falten alguns detalls. Bé, simplement això. Que, a veure si es fan
això
preguntes,
no serà...
de tant en tant.
Perdó. No serà un problema pel nou Camp Nou, la gespa retràctil, no?
No,
això, com a mínim,
no hi haurà.
No serà la novetat, perquè...
Tampoc sé si és que és obligatori que tots els estadis a la gespa sigui retràctil,
No.
La majoria no la tenen així.
No, és com un recurs per poder fer servir més un estadi per concerts i altres esdeveniments. Però aquests dies que hem conegut fotos de noves, diríem, del projecte de l'Espai Barça, perquè s'ha presentat al Col·legi d'Arquitectes, es va fer una presentació molt extensa, més que gairebé 2 hores del projecte, i entre les modificacions diria que la més cridanera és la coberta. La coberta és com la joia, diríem, la part més important de tota l'obra d'Espai Barça, i realment sí que hi ha modificacions, i pel que hem vist i el que ens han explicat, queda, home, treus el videomarcador 360, canvies l'estructura, queda una mica més buida, més pobra, però bé, esperarem a veure com acaba sent aquesta coberta. Però a mi el que més m'ha cridat l'atenció de tot això, d'aquests dies, de quan s'han explicat aquestes fotografies, de tota la xerrada del Col·legi d'Arquitectes, és... Com us diria, el secretisme que vol tenir el Barça amb tot aquest projecte de l'Espai Barça, que jo entenc que qüestions econòmiques tu no les vulguis explicar, però el projecte, perquè de fet el Barça, el Col·legi d'Arquitectes, va insistir molt en saber si només hi anirien arquitectes amb aquesta xerrada, perquè el Col·legi d'Arquitectes fa les xerrades obertes a tothom, si només arquitectes.
Allà no podien accedir-hi periodistes, eh?
No, només col·legiats.
Però després s'ha publicat tot el vídeo.
Bé, no, llavors què va passar? Que el Col·legi sempre publica totes les xerrades. Es va publicar tota aquesta xerrada, que eren pràcticament 2 hores, jo la vaig poder veure, perquè en aquell moment es va publicar i... faig un parèntesi, em va semblar molt interessant i, insisteixo, no trobo el problema de que es veiés això.
I l'han despublicat o què?
No, va trucar al Barça i li va dir, si us plau, que allò ho despubliqués i no ho fessin privat només pels col·legiats i no, ja no pots veure aquest vídeo. I jo la vaig veure i us dic que de debò era interessant perquè, a part que hi havia una part històrica molt interessant, t'explicaven el projecte i bé, jo no trobo el problema. Ara sí que també va haver-hi una altra cosa que el Barça va demanar i és que no sortís cap nom de cap arquitecte que està treballant ni despatx d'enginyeria ni res en les obres de l'Espai Barça. I això és el que em sorprèn perquè penso, quin problema hi ha en saber quins arquitectes hi ha darrere?
Ja ho explicarem nosaltres, no?
Ja ho explicarem nosaltres? Sí. Doncs què? Vols explicar-ho tu, Bernat?
Sí, perquè no
trobo el problema i...
Sí.
Bé,
saps què passa? Que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que és una entitat molt seriosa, perquè l'arquitectura és una feina molt seriosa, se n'adona que té a casa seva una obra històrica, que és el nou Camp Nou, i que no pot treure en pit perquè el Barça no permet que es diguin els noms dels arquitectes catalans que ara mateix estan col·laborant City, no? Bé, doncs els direm, perquè a més allà sí que al final es va més o menys dir algun nom.
Sí, allà es van dir els noms.
Sí, perquè recordareu que el projecte del Camp Nou el va dissenyar, i va guanyar el concurs d'arquitectura internacional, un despatx d'arquitectes japonesos, Nikken Sekkei, sí, juntament amb un despatx català, es diu Pasqual Llausió. Pasqual Llausió es va retirar perquè la feina era de molta envergadura i no la podien assumir. En el seu lloc va entrar un altre despatx català, B720, de Fermín Vázquez, que per cert és el gendre de Lluís Bassat, és com a curiositat. Però hi va haver un moment que el Barça va decidir que aquests hi havien fet la feina i aleshores va donar l'encàrrec de tirar endavant el projecte a una empresa d'enginyeria que es diu Torrella Enginyeria, JG Enginyers i la gran elecció de l'IMAC, l'empresa turca. Però i els arquitectes on són? Bé, l'IMAC ja va recórrer a una altra empresa que es diu GESA. Fixeu-vos ja, anem pel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Després van recórrer a uns australians que es diuen Robert Bird. Després a uns de Londres que es diuen Bu Architects. Però aquí falten els arquitectes de casa. Bé, doncs n'hi ha. I n'hi ha perquè el responsable de l'Espai Barça, que és un arquitecte català, que es diu Lluís Moya, doncs ha decidit, amb bon criteri, que hi ha d'haver arquitectes de casa, que són principalment Fernando Mur, que són Sergi Balaguer, i el despatx Vis Arquitectes, que és l'encarregat de fer la nova coberta, que es va tenir molta cura en no especificar i no explicar qui l'havia fet. Bé, doncs, l'ha fet Vis Arquitectes, doncs bé, que són especialistes en estructures...
I de la casa, amb arquitectes de la casa.
La mateixa xerrada es va intentar evitar...
Sí, 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 sí. De fet, no, es va obviar aquest nom.
Es va obviar,
sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Perquè la coberta és com la qüestió més, més important, o que, sí, segurament que és el que dèiem, que s'està modificant més, i per tant no ho van
voler. Jo sé que tot això és una mica farragós i que va... Ah, per cert, un detall. Hi havia una empresa catalana, una constructora catalana, que va començar a fer les obres amb l'IMA, que es diu Bopi 4, que ja no hi és, Van decidir marxar. No
sé. Aquí marxa molta gent, no sé, d'aquest projecte.
Sí, el que anava a dir és això, que al final aquest projecte que és tan important, jo no sé quants pares tindrà, perquè tots aquests noms que us he dit és d'empreses que estan implicades en la construcció, que tu entres a les seves webs i totes surt al Camp Nou com el seu projecte.
Bé, s'ha de Joan Pasqual i Nikken Sekkei, no?
Sí, que passa que allò ja també s'ha anat una mica variant. En fi, que hi ha arquitectes catalans que són molt bons i
que sí,
i que el col·legi d'arquitectes voldria dir-los, però el Barça sembla que no li fa tanta gràcia.
El més important és que es faci, que es faci l'estadi, i que jo crec que quedarà un estadi molt bonic, només faltaria, no em direu? Sí, sí. Però jo crec que sí, però vaja... Anirem veient aquest projecte i ara sí. Us explico el tema que un altre dels que més m'agrada, que és la marca pròpia de la samarreta. Què passa amb aquesta samarreta? A veure, això està cremant, aquest tema. Perquè tampoc...
Cada setmana passen coses.
Passen coses amb aquest tema de marca pròpia. Ara mateix, jo us diria que el que em diuen és que si no hi ha un gir de... No m'han dit de 180 perquè seria massa, però de 160 graus, que ja seria un gir bastant important, l'any que ve la samarreta que va estirar el Barça és marca pròpia. Una samarreta...
La temporada que ve, no?
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, la del 125è aniversari, Oriol.
Estem al mig de la marge,
Sí, i la producció al límit, o sigui, van al límit, però m'han dit que ho tenen tot preparat i que, de fet, les samarretes, el disseny està fet i no és el de Nike, que s'ha filtrat.
No és aquell que semblava el del centenari.
El del centenari. S'ha filtrat un disseny, és un altre disseny diferent. I aquesta samarreta es farà amb un altre disseny, amb un altre logotip... Això ho va dir el Gerard Romero a Gijantes, que produiria Hummel, però no sortiria el seu logotip.
Hummel posaria la fàbrica, diríem, no?
La fàbrica, i també distribuiria. Però que la samarreta seria la marca... Disseny del Barça ja fet, un disseny diferent al que s'ha anat veient, amb aquesta marca pròpia per aquesta temporada de l'any que ve, i que el Barça des del club estan convençuts que aconseguiran més ingressos per marxandatge i per la venda d'equipacions dels que han tingut o dels que tindrien amb Nike, el càlcul que han fet.
La primera temporada ja,
Sí, sí, l'any que ve.
O sigui, rendiment immediat.
De fet, és veritat que BLM, diríem que és l'àrea, jo no sé si la que més, però una de les que més funciona segur del club, perquè fa uns dies la UEFA va publicar un rànquing, que no sé si us veu fixar, en què destacava, deia que el Barça... va ser el club de l'any passat que més va ingressar amb aquest concepte, amb merchandatge i amb equipacions. 179 milions d'euros, el club d'Europa, que a mi em va sorprendre. Perquè
però aquests 179 no són tots pel Barça, no?
Ja, no, no, això no. Però és a dir, que el fet de que el que ha generat el Barça amb aquest marxandatge d'equipacions, 171 milions d'ingressos, superant el Madrid, que en va aconseguir 155, el Bayern 147, Liverpool 137, United 130... Home, això, dic, el moment que travessa el Barça, a mi em va sorprendre. I per això es basen en que, clar, no només venen l'equipació, la primera equipació, sinó que és cert que estan fent molta roba vintage, que funciona molt bé, moltes línies de nens que funcionen molt bé d'infantil, i per tot això estan convençuts que encara que canviïn a la marca pròpia, doncs els ingressos seran superiors als que podien tenir en Nike. Ara bé, ara i Oriol, bé. Entenc la teva cara, i la pregunta que no ens han sabut respondre és, ja, però perquè això passi el mes d'agost ja vestint aquestes samarretes, de trencar amb Nike un contracte que tens firmat fins al 2028. Entenc la teva cara, és la mateixa pregunta que faig jo.
I no, la meva cara era pel tema de la producció, de la distribució.
Diuen que sí, que arriba.
A mi que em diguessis que per la temporada següent...
No, per aquesta temporada...
La 25-26 ja començaràs amb la marca pròpia, però per aquesta és la que em ve sorprès.
Sí. Ara, clar, has de trencar amb Nike, és que som al mateix punt, però tot està preparat per tirar endavant.
Jo el tema aquest de la marca pròpia, que sí que estan avançat, jo ho desconeixia, però el que sí que és cert, que el que a mi em consta, és que a Nike ja se li ha comunicat que pràcticament segur que hi haurà aquest trencament. És cert que la setmana passada va haver-hi, o fa dues setmanes, que va haver, jo crec que amb un bon gest de Nike va venir gent molt important de la companyia aquí, i van estar sopant amb Joan Laporta i altra gent del club, i gent que no és del club, però que està en aquest tema, i que sembla que la cosa anava bé, però crec que després d'aquí sopar s'ha podit, bueno, que ja va transcendir com un trencament, com si el club ja del Barça ja els hi comuniqués.
Home, va estar clar.
Que el club estava convençut de trencar i de no seguir amb Nike. I, per altra banda, la segona opció, que n'hem parlat molt aquí, que era la de Puma, que ja veu donar unes xifres, aquelles de 100 milions per temporada, que el Barça estava d'acord, però Puma segueix sense voler pagar la penalització que pugui haver-hi.
L'haurà d'assumir el Barça, no? Perquè Hummel no és un patrocinador a l'ús.
No, és que això, Hummel només és per una temporada. És a dir, és que la marca pròpia, i ara torna la cara de l'Oriol, aquesta marca pròpia, aquest disseny i tot això amb Hummel, és només una temporada.
I després
amb Puma. Bé, amb Puma, o si aparegués un altre que posa més diners, però llavors ja comences, ja fas un altre.
Sí, sí, però llavors la penalització de Nike, qui la paga?
Bueno, que això et dic, és que aquesta és la meva pregunta... Però que...
Sembla molt complicat que això
sembla
es pugui
molt
fer.
La penalització d'un contracte que encara queden 4 anys pot ser una penalització important, eh?
No està escrita, tipificada al contracte, és tot interpretacions, però de tota manera serà elevada.
Ha demanat diverses interpretacions.
I totes són molt elevades.
I en aquest contracte
són molt elevades.
El que dèiem abans, entre el reservat, a veure en quin àmbit jurídic s'ha de decidir una possible demanda. Perquè quan hi ha un contracte de qualsevol tipus entre dues organitzacions, si hi ha una interpretació diferent entre les dues parts, això s'ha de resoldre als jutjats de tal ciutat. Si tu has fotut a Portland...
Esperem que no sigui als Estats Units.
I qui ha dissenyat aquesta samarreta alternativa, se sap o no?
Això ho deixarem per un altre reservat.
Ah,
no
ho sap.
No, dic, perquè ara seria massa informació. Ara.
Però ho saps o no ho saps?
Ara... Tenim alguna idea, però...
Bé, serà blaugrana com a mínim, no? O blanca, que ara sembla que és el que ens agrada.
No, jo crec que això no et decebrà. Home, no. Jo el disseny no l'he vist, això sí que no. Jo no he vist el disseny. Però espero que el puguem veure, perquè, clar, si no tira endavant la marca pròpia, potser és un disseny que no el veurem.
Tu saps, Oriol, que a dia d'avui el Barça aquesta temporada... És que faig el recompte cada partit. Aquesta temporada ha vestit més dies... no blaugrana que blaugrana. O sigui, més partits o verd o blanc o amb la senyera que no de blaugrana. Sí.
Hòstia,
és que fora de casa pràcticament no ha jugat.
Sí. És bastant històric.
És una petita obsessió que té el Bernat, però que té raó.
No, però és que és una dada que jo... Sí.
Que et sorprèn, no?
He il·lusionat amb aquesta dada. És a dir, que fora de casa...
Sempre juga amb...
Crec que vas jugar de blaugrana al camp del Rayo i... I para de comptar. Però sí, fins i tot un dia que eres local a la Supercopa d'Espanya contra l'Osasuna, tot i que jugava a Riad, vas anar de blanc. sent local, eh? Estriant una...
Sí,
sí.
Bé, tens, però... tens una altra obsessió, també, que t'agrada molt contar coses.
Sí, sí, sí. Bé, les contem avui o no? O... No, o per un altre, pel pròxim dia.
El què? A veure, què vols dir?
És que això va ser... Va caure la informació de casualitat buscant una altra cosa. Vosaltres sabeu a quants clubs li deu diners al Barça pel fitxatge de Lewandowski? Sí, sí, ho he dit bé, a clubs, en plural.
Va, al Bayern.
No, no.
Li, has esgotat el temps del Barça
ni a un,
reservat.
Ni a dos, si ni a tres, més, ni a quatre, ni a cinc, episodi. Ni a sis.